A Ràdio Maricel, a cel obert.
I anem a parlar, doncs, en aquest espai bimensual que portem a terme amb la gent del parc del Garraf. Avui saludem a Xavier Roget. Xavier, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
El responsable dels parcs de l'àrea occidental, sí, correcte, dels parcs de la Diputació, i que, doncs bé, ens parlarà de diversos projectes que estan en marxa aquí i que també tenen relació amb l'Alguer, sobretot. Ara ens ho comenta tot, però bé, la primera pregunta és obligada. Estem tancant la temporada d'estiu, la darrera de les visites amb en Santi Llacuna, doncs estàvem a punt de començar precisament aquest estiu, un estiu que ha estat bo, oi?
I tant, fantàstic. Mira, de fet, demà es clou la campanya específica de vigilància i prevenció d'incendis en l'àmbit dels parcs. I ha estat un any realment boníssim en el sentit de la poquíssima incidència de molt pocs incendis forestals, molt pocs metres quadrats cremats. És evident que, amb independència del dispositiu, hem tingut, com tothom sap, i alguns hauran gaudit i alguns hauran patit, depèn de com es veu això, un estiu una mica atípic, amb una alta pluviometria, amb un nivell d'humitat molt alt, i això, sense cap mena de dubte, incideix d'una manera radical. En definitiva, estem molt contents, els que ens preocupem i ens ocupem també dels espais naturals i, en aquest sentit, dels incendis, de la poquíssima incidència, i per tant ha estat fantàstic.
La meteorologia, en aquest cas, ha ajudat. Com diuen, no mai plou a gust de tothom, oi?
Però està clar.
Però la pluja, en aquest cas, doncs, ha afavorit la no proliferació d'emergències ni d'incendis al parc del Garraf. Doncs tanquem aquest parèntesi. De fet, es tanca la campanya, però la vigilància continua, perquè òbviament encara pot fer calor i fins i tot a l'hivern incendis a vegades.
És per descomptat. De fet, perdona, Joan, que faci la incidència, el dispositiu està sempre actiu en l'àmbit dels parcs. L'única cosa que succeeix és que durant, des del mes de juny fins al mes de setembre, hi ha un dispositiu extraordinari que s'afegeix al dispositiu normal.
Doncs, per tant, doncs, sempre hi ha gent vigilant que no passi res, oi? Perquè s'ha de vigilar. Però, com dèiem, el que comentàvem, o el que volíem comentar, era una visita a l'Alguer, oi?
Sí, de fet, ja fa 10 anys que mantenim un contacte molt intens amb la ciutat de l'Alguer, amb l'obra cultural de l'Alguer. De fet, l'any 2004-2005 es va engegar el primer recital de poesia dins del programa Poesia als Parcs, un programa que promou aquesta mateixa Diputació de Barcelona i que va fer aquesta extensió fora de les nostres pròpies terres a l'Alguer. També ha anat a altres indrets, a França, altres parcs naturals italians, etc, etc, i alguns altres parcs on es manté actualment de la resta de Catalunya. Com deien, l'Alguer ja fa molts anys que hi anem, i en mica, arrel d'aquestes experiències culturals en espais naturals protegits de la Mediterrània, doncs s'han anat acostant les relacions, les maneres de treballar, les experiències, i això doncs ja va fer l'any passat que s'assignés un conveni de col·laboració entre el Parc del Garraf i el Parc de Portoconte, que està a la mateixa ciutat de l'Alguer, en un espai extraordinari, molt hermós, molt bellíssim, i que aquest any es hagués acordat signar també un conveni de col·laboració específic amb el pla de treball concret. Després es van desenvolupant accions concretes que entre les parts es proposen i es van executant entre la mateixa Diputació de Barcelona i l'obra cultural de l'Alguer. Això, finalment, enguany, doncs, ha produït una sèrie d'activitats i d'accions molt interessants, entre les quals, doncs, en destacaré algunes. En primer lloc, en col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona, es va generar un projecte que s'ha anomenat Art sota veles. La direcció d'aquest projecte corre a càrrec de Vallgrassa, el Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa, en el Parc del Garraf, que va acordar amb l'altra riba, amb l'Obra Cultural i amb el Parc de Porcompte, una selecció de 4 artistes catalans i de 4 artistes algaresos que han fet el viatge amb el Santa Eulàlia. El Santa Eulàlia és un pailabot, un vaixell, un veler de gairebé 50 metres d'eslora, de 3 pals, de 3 màstils, un vaixell extraordinari. Algú potser l'haurà vist alguna vegada allò amarrat en el port de Barcelona. És el vaixell que porta els Reis a Barcelona. Potser alguna vegada algú té la imatge d'haver-ho vist a la televisió. Un vaixell extraordinari. Com deia, aquest vaixell ha portat aquests 4 artistes catalans fins a l'Alguer, rememorant un retrobament històric que va haver-hi l'any 60 d'uns primers catalans que van retrobar a l'Alguer, que s'havia quedat com oblidat en la història, i els algaresos, quan el van descobrir aquests començaments dels anys 60, van dir què fa aquesta gent que ve de fora que parla algarès? Ens havíem perdut aquest contacte històric amb tants esdeveniments entre aquests dos territoris, i rememorant aquell fet, aquell acte, doncs van voler tornar amb un vaixell a retrobar els amics algaresos. Com deia, aquests artistes catalans i aquests artistes algaresos plasmaran amb els seus llenguatges artístics, hi ha fotògrafs, poetes, músics, pintors, etc, etc, entre aquestes 8 persones, i aquestes obres que plasmaran la seva experiència d'aquest viatge de retrobament entre Catalunya i l'Alguer serà exposat al Museu Marítim de Barcelona, serà exposat a Vallgrassa, serà exposat al Parc de Porcompte i serà exposada aquesta obra col·lectiva a la seu de l'Obra Cultural a l'Alguer. Això és una manera també de generar aquest contacte, aquest agermanament entre les dues terres, que compartim una llengua, però van passar moltes més coses en aquells 4-5 dies a l'Alguer, que ha estat ara a finals del mes d'agost. Concretament, els dies de màxima activitat van ser el 30 i el 31 d'agost. I això sempre és així perquè aquestes festes del retrobament que promou l'Obra Cultural a l'Alguer es daten sempre en aquest 31 d'agost, que va ser aquella data dels anys 60 on va aparèixer aquell vaixell amb escriptors i poetes catalans que van tornar a redescobrir l'Alguer. Van passar més coses, com dic, que va haver-hi un mercat del Parc a Taula amb productes dels nostres parcs
allà
a l'Alguer, en el port de l'Alguer, en el mateix port vell de l'Alguer, i productes algaresos i del nord de Sardenya, dels 3 grans parcs amb els quals tenim relació en el nord de Sardenya, que són Porcompte, el Parc Nacional de la Zinara i el Parc Nacional de l'Arxipiàleg de la Madalena.
M'aturo aquí un momentet. Productes algaresos, què és típic, que venen, què produeixen a l'Alguer?
Doncs quelcom molt semblant al que produïm nosaltres, lògicament.
Ens ho podem imaginar, no?
Doncs vi, mel, formatge...
D'acord, mediterrani és total, com nosaltres.
Està clar. Uh-huh. Aquestes són les coses que... Aquests contactes, aquests intercanvis, són els que fa que tothom, tant aquí com allà, se'n doni compte de que som molt iguals, de que compartim moltes més coses que una llengua, que compartim una manera de menjar, una manera d'entendre el paisatge, una manera de pensar, i això fa que ens acostem molt, que ens coneixem, que ens reconeixem, i que a partir d'aquí, respectant-nos, treballem junts i anem més endavant i fem més coses. I això és una manera més de fer-ho. Va ser un èxit aquest mercat. Penseu que en les poques hores que cada dia el Santa Eulàlia va estar obert a ser visitat per la gent que s'acostava, evidentment penseu que en un port com és el port de l'Alguer tenir un vaixell de 50 metres era tot un espectacle, doncs en fi, de l'ordre de magnitud de 1.000 persones diàries pujaven al Santa Eulàlia. Ja us dic, amb moltes limitacions, perquè si no allò era caòtic de tanta gent, però es va vendre gairebé absolutament tot el producte que es va portar amb el propi vaixell en aquest mercat. es van omplir tots els espectacles que es van fer a bord del Sant Eulàlia. A bord del Sant Eulàlia es va fer el recital de poesia als parcs de cada any, amb poetes algaresos, sards i catalans. Va haver-hi un recital de música d'un grup excepcional algarès, i en fi, era, com us dic, un plaer veure com aquests dos territoris avui dia doncs es coneixen molt més. De fet, d'aquí a pocs dies vindrà l'alcalde de l'Alguer amb uns actes del tricentenari aquí a Barcelona, al Born. En fi, estem molt satisfets, allò, l'objectiu ha complert, i anem treballant i proposant que aquests agermanaments, aquests protocols, vagin molt més enllà de la firma d'un acte, entre cometes, que pot considerar-se gairebé polític, per passar a ser un acostament entre persones, entitats, col·lectius dels dos territoris. I això ja comença a prendre forma, i si vols ara en parlarem.
Una anècdota, una curiositat gairebé. Quan triga aquest veler en anar de Barcelona a l'Alguer? Cau molt lluny l'Alguer? Perquè clar, una cosa és anar-hi amb avió, suposo que la manera normal d'acostar-se a l'Alguer deu ser amb avió fins a Sardenya, oi?
Mira, una de les cançons d'aquest grup algarès que va fer un concert extraordinari aquella nit del diumenge 31 es deia Santa Ryanair. I és que evidentment és innegable que el fet del vol que hi ha entre l'aeroport de Girona i l'aeroport de l'Alguer i que gestiona Ryanair, doncs ha portat una quantitat enorme de catalans que s'han acostat a l'Alguer.
És a dir, tenen aeroport a l'Alguer mateix.
Sí, sí.
D'acord.
Sí, sí, l'aeroport de l'Alguer està a 10 minuts de la ciutat de l'Alguer. I és un vol que pot durar 45 minuts. L'Alguer està aquí al costat, està molt a prop.
Però amb vaixell, amb un veler deu ser diferent, oi?
Clar, amb un veler, navegant a vent i amb un motor pop, 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 doncs van trigar dos dies.
Dos dies.
Dos dies. Però bé, tampoc és una cosa horrorosa, eh? Això. Però bé, no són dos dies de navegació.
La magnitud que ens pot servir. Home, ja, Mallorca està un dia, doncs clar, dos dies. És una miqueta més.
Eh? És una miqueta més. De fet, l'Alguer està en línia recta, eh? Si agafes allò, una línia recta des del port del cap de Capocatxa, que es diu allà el cap de la caça, tires una línia recta, paf, vens a parar aquí entre Sitges i Vilanova, eh?
D'acord.
Exactament recta. Menorca queda molt més en vall. Queda, a vegades el record ens porta a creure.
Les Balears ens queden més avall.
Les Balears, i en canvi, són més al sud.
Si tirem diguem, seguint el paral·lel.
Seguint el paral·lel aniríem a parar a l'Alguer. Exactament. És la línia més curta, la línia aquesta recta que ens uniria per un paral·lel amb l'Alguer. Hi ha una altra manera d'anar a Sardenya, i potser tothom recordarà publicitat haver sentit allò, bé, escapa't a Sardenya, vés a Sardenya,
ah, sí,
amb Grimaldi. I també moltíssima gent, l'altre dia em deia el director de Grimaldi, aquest any han tingut 40.000 passatgers entre el port de Barcelona i el port de Porto Torres, que és un port que està també molt a prop de la ciutat de l'Alguer, que els han portat catalans a Sardenya. Això ja l'any passat ens va fer rumiar una mica amb la possibilitat de seguir estenent aquests contactes amb els parcs de Sardenya, que estan en aquell marc que potser recordareu de relacions entre els parcs d'aquí de Barcelona i els parcs italians, que treballem des de fa anys en temes. I això va produir una primera experiència pilot, que va ser, intentem també començar a connectar entitats, col·lectius, en aquest cas escolars. I es va fer aquesta prova pilot, aquesta experiència, aquest passat mes de maig, entre una escola del Parc del Garraf, en concret l'escola d'Olesa de Bonesvalls, i l'escola vella de la ciutat de l'Alguer. Aquest fet va ser realment molt maco, molt maco. Us puc dir, perquè ara m'ho han comentat les mestres, una mica quan hem valorat com ha anat tot plegat, que hi ha hagut famílies, ja hi ha famílies d'Olesa de Bonesvalls i famílies de l'Alguer que s'han fet íntimes amigues, han passat l'estiu allà a l'Alguer, els altres han vingut cap aquí, arrel d'aquesta connexió que s'ha creat entre els nens i les nenes que van viure aquesta experiència. Grimaldi ha estat molt col·laborador en aquesta experiència, de fet va oferir en aquest primer viatge el viatge gratuït per als nens italians, algaresos, i per als nens catalans. I això ens ha portat a anar aprofundint en aquest projecte, que està començant a agafar una forma molt definitiva. Aquest projecte consistirà en el següent. Una primera línia que mantindrem i ampliarem, que és la dels estudiants de primària, al voltant de 11-12 anys, de les escoles de l'àmbit del Parc del Garraf, per tant, aquí incloc Sitges, els quals proposarem aquest intercanvi amb alumnes dels municipis de l'Alguer, de Sàsseri, que és aquella zona d'allà del nord de Sardenya, per generar aquest intercanvi a través del vaixell de Grimaldi. Aquest no triga 2 dies, eh? Uh-huh. Aquest triga, diguéssim, una nit, uh-huh, o un de matí amb anar i tornar, d'una durada aproximada d'una setmana, i que tindrà com a destinació les famílies, és a dir, els nens algaresos vindrien a dormir en les famílies dels alumnes d'aquí, de casa nostra, que a la seva vegada, quan vagin allà, dormiran a casa de les famílies d'aquests mateixos nens algaresos.
D'acord.
Per tant, és un intercanvi d'escoles amb acollida en les pròpies famílies, que és l'experiència que es va fer aquest any amb els nens d'Olesa de Bonesvalls. Però obrim una segona línia, i de fet ara a principis d'octubre hi haurà una reunió per tancar aquest projecte, els estudiants dels últims cursos de l'ensenyament secundari, del primer de batxillerat. Estem parlant, doncs, de nois i noies d'entre 15 i 17 anys aproximadament, hem d'acabar de tancar-ho, les condicions, obert ara no solament en les escoles o instituts, en aquest cas de l'àmbit del Garraf, sinó de tota la xarxa de parcs de Barcelona, per tant dels 12 parcs, i no solament, per tant, per l'altre costat, oberta en els estudiants del nord de Sardenya, sinó també del Parc de la Maremma, que està a la Toscana italiana, i del Parc Nacional del Cilento, que està cap al sud, cap a Nàpols. I és que el Grimaldi no solament fa aquest viatge entre Barcelona i el nord de Sardenya, sinó que després continua i va parar a Civitavecchia, el port, diríem, el port de Roma.
El port de Roma.
I per tant generarem aquest intercanvi. En aquest cas, l'acollida no és en família, l'acollida és amb estructures d'educació ambiental dels respectius parcs.
D'acord, en el cas dels adolescents, podríem dir.
En el cas dels adolescents. Uh-huh. Per tant, estem parlant, nens i nenes van a parar a la família, uh-huh, nois i noies van a parar a l'estructura del parc a fer una estada d'una setmana, en aquest cas d'un turisme ambiental, d'un turisme d'educació ambiental, que pensem que serà molt interessant. Uh-huh. Totes les parts estan molt il·lusionades i penso que pot ser un gran projecte.
Això es posarà en marxa a partir d'ara?
Això es posarà en marxa a partir del 2015.
D'acord.
Ara ho estem intentant, uh-huh, tancar. És un projecte complex, de molts de detalls, i la idea és posar-lo en marxa a partir del 2015, efectivament. Uh-huh.
L'italià és un idioma que ens és proper, i per tant, en principi, entre un català i un italià, doncs es pot establir un cert diàleg.
Amb bona voluntat tothom,
bona voluntat, surt, tothom s'entén, però els nens algaresos coneixen el català?
Una cada vegada més. Uh-huh. Ara fèiem una estona, fèiem una mica aquesta broma de dir aquella cançó de Santa Ryanair.
Sí.
I és, moltes vegades els esforços de política lingüística, en el cas de l'Alguer, de tornar a recuperar cada vegada més l'algarès com una varietat del català, ha fet segurament molt més Ryanair portant catalans en allà que els esforços que han fet diferents entitats i institucions per tornar a promoure l'ús de l'algarès.
És com el sud de França, eh?
Sí.
No hi ha com anar allà perquè tots t'entenguin.
Clar, perquè l'interès, segurament en primer lloc, l'interès econòmic.
Clar, és evident.
És a dir, tots els restaurants d'aquella zona que han començat a veure com catalans anaven allà a dinar, a dormir, a passejar, a llogar, a fer, s'han posat les piles, està clar. I fa molts anys que les entitats algareses treballen, des de l'Espai Llull, representació de la Generalitat de Catalunya i l'Alguer, la mateixa obra cultural, Òmnium Cultural, fan molta feina des de fa molts anys per recuperar l'algarès. Fa alguns anys teníem una mica, els que ho coneixíem, o teníem la sort de conèixer-ho, aquest encara record de dir quatre persones grans, quatre iaios parlen algarès encara. Avui dia no és així, ha canviat moltíssim, moltíssim. Per moltes raons, i segurament una d'elles és perquè hi hem anat apareixent cada vegada més catalans per allà.
Però si vas pel carrer, entre ells parlen italià.
Hi ha de tot,
sí?
hi ha de tot. Evidentment l'italià el parlen tots.
És evident, clar.
Però cada vegada una proporció molt més gran de gent de mitjana edat i de gent jove, gairebé jo te diria que el 70% entenen perfectament el català i potser un 30-35%, 40% són capaços de parlar-lo. I això anirà un augment, sense cap mena de dubte.
Sí, l'important en una llengua sempre és la seva utilització, quan s'utilitza en la normalitat de la vida entre ells, fins i tot.
Està
és
clar.
A dir, no quan si ve un turista, doncs clar, és normal que, diguem, per interès, pel que sigui, canviïn l'idioma, però...
Moltes vegades ens explicaven aquests amics algaresos de l'obra cultural com en una activitat pública, normal i corrent, allò anant a la botiga, fa quatre dies es trobaven dos ciutadans de l'Alguer que lògicament començaven a parlar en italià, i avui dia tot de cop es donen compte de caram, però si tu l'algarès el parles, però si jo també, canviem. Fa uns anys a l'algarès, com havia passat a vegades en altres llengües, quedava reduït a l'àmbit familiar, però en l'àmbit social d'ús no, es tornava l'italià, perquè l'algarès quedava com una cosa una mica...
Tot i que, a diferència, per exemple, de França, que sí que la llengua catalana al sud va ser, entre cometes, perseguida, o no tan perseguida,
sí,
diguem, anorreada,
marginada,
a Itàlia això no va passar tant.
No,
va ser una cosa més social, més d'ús.
Sí, jo diria que a l'estat italià aquest fet lingüístic algarès li és gairebé simpàtic.
Clar.
Com una cosa exòtica.
Correcte.
I per tant no hi ha hagut una política de marginació respecte a l'algarès. El que està succeint ara és que per raons de contacte amb Catalunya, i que tenen, com dèiem abans, diferents causes, diferents orígens, l'algarès està començant a tornar a usar el carrer i ha deixat l'àmbit familiar per passar a ser llengua d'ús. És per això que també ens interessa molt aquest contacte entre nens i nois i noies catalans i algaresos, perquè això, quan els algaresos arriben aquí i descobreixen que aquí el català és una llengua d'ús, que es parla a l'administració, que es parla en el parc, que es parla en la ràdio, que es parla a la televisió, diuen, ostres, me'n dono compte de que ho puc fer amb molt d'orgull i amb molta tranquil·litat de parlar d'algarès. I això és una cosa molt interessant.
Ells tenen interès pel que ens està passant aquí ara?
Sí, molt, 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 molt. De fet, a l'Alguer, penseu que no sé, doncs, demà i avui s'estan fent actes de la B-baixa, i el fet de fa 10 anys portar poesia catalana i algarès en allà ja va ser una primera, en fi, acte preciós. Hem vist com en un principi venien allò els socis de l'obra, i actualment, doncs, com deia l'altre dia, doncs fa aquestes dues setmanes el Port de l'Alguer estava absolutament abarrotat de gent. I això està molt bé, és fantàstic.
Per cert, podem certificar que diversos diaris italians ens ho ha portat en Xavier, doncs reflectien aquesta visita del Santa Eulàlia al port de l'Alguer. Per cert, la ciutat medieval deu ser preciosa, perquè és que hi ha...
Sí, si no heu tingut l'oportunitat, mireu-ho de buscar l'ocasió per fer-ho. L'Alguer és una ciutat preciosa, és una ciutat amurallada, el passeig per les muralles de l'Alguer és encantador, i a 10 minuts amb cotxe tens el parc de Port Comte, amb unes platges fantàstiques i precioses. D'aquesta, si teniu aquesta imatge de Sardenya d'una aigua
cristal·lina,
és així. Imagineu-vos el parc de Port Comte, és com si fos el Garraf, sense autopistes, vies de tren
ni pedreres.
Ni pedreres.
D'acord.
Amb la qual és preciós, és encantador. És un paisatge molt semblant, passa com amb la llengua, és el mateix paisatge càrstic amb la mateixa vegetació, amb menys impacte humà. També van tenir les seves dificultats en el seu moment per constituir-ho, perquè també, lògicament, hi havia molta pressió urbanística, d'infraestructures per tirar-ho endavant, però bueno, se'n van més o menys en sortir, i avui dia el parc és un element...
Home, estan allà perdudets al nord de Sardenya, oi? Potser això els ha salvat, sí, clar, no tenen...
Segurament, bueno, no, és un problema de quantitat de població i per tant de quantitat d'interessos que a vegades són allò enfrontats.
No tenen una conurbació de 3 milions de persones aquí.
Lògicament, si el Garraf estigués en algun raconet de món, doncs no tindria la pressió que ha tingut.
Correcte,
Això és evident, aquí estem amb això que deies tu, no? 3-4 milions de persones aquí apretant amb diferents interessos, i allà no, i allà hi ha uns pocs milers de persones.
Per cert, quants habitants té l'Alguer?
No arriba a 40.000 habitants.
40.000, mare de Déu, una mica més que Sitges.
Sí. L'Alguer és una petita ciutat encantadora, o un gran poble encantador, està en aquest punt que encara és molt humà, que tothom es coneix, que la gent es saluda pel carrer.
És un sol nucli o té diversos
nuclis?
No,
és un sol nucli. Sí, és un sol nucli. Després, a partir de que surts ja del que és la ciutat de l'Alguer, trobes, evidentment, masies que es dediquen a l'agroturisme, que és molt difús en allà. Evidentment, la població a l'estiu puja molt. El mes d'agost l'afluència turística és molt important, tant de catalans com d'italians, perquè pels italians Sardenya també és un destí turístic molt important. Però l'avantatge que tenen, us ho recomano, és que des del mes de maig fins al mes d'octubre hi podeu anar tranquil·lament, us podeu banyar igualment, podeu disfrutar d'un paisatge amb una pressió turística infinitament menor
que la que tenim aquí.
Sí, i incomparable respecte al mes d'agost. Respecte al mes de setembre ja baixa infinitament, i per tant trobaràs molts més llocs, molta més tranquil·litat, i disfrutaràs del mateix.
Per tant, qui vulgui anar directament, Ryanair té un vol directe des de Girona,
o allò, a Girona Alguer amb Ryanair, o des del port de Barcelona a Grimaldi. Sí.
Doncs són les dues alternatives.
Semblem una agència de viatges ara.
Sí, no, però clar, ja que fa temps que parlem amb en Xavier de l'Alguer, i encara no havíem donat això,
la informació
pràctica, de dir, escolti, vagi l'Alguer, i més quan ara doncs els catalans han descobert força l'Alguer, i els algaresos han descobert que els catalans tenen un cert interès en l'Alguer.
I
per tant, doncs, aquesta, allò que ens parla sempre, la paraula que sempre ens diu en Xavier, aquestes sinergies, oi, que es poden establir entre els dos territoris, doncs, aprofundir-les també a partir del coneixement mutu. Per tant, interessant experiència amb l'Alguer, amb aquest vaixell, el Santa Eulàlia, que va passar-se allà durant aquests 4 dies que amb molta afluència, després va tornar amb artistes algaresos que també van estar treballant al bord, i van afirmar aquest intercanvi, 4 d'aquí, 4 d'allà, per tant, doncs, 8 artistes treballant en aquestes experiències d'intercanvi cultural amb la ciutat de l'Alguer.
Exactament.
Què més tenim per avui? A veure...
Mira, us puc comentar diverses coses. Podem parlar del Dia Internacional de les Muntanyes.
Endavant.
L'any passat ja potser algú recordaria de les persones que ens estan escoltant que des de ja fa alguns anys Diputació de Barcelona promou aquest dia que va determinar, que va declarar les Nacions Unides, que és l'11 de desembre com a Dia Internacional de les Muntanyes, un dia on les Nacions Unides el que vol afavorir amb això és que les persones recordin aquell dia com a mínim el valor de les muntanyes, que sovint en el món occidental desenvolupat, entre cometes, faig el gest per qui no em veu, té com un paisatge proper, bonic, on de tant en tant fa una excursioneta i ja està, i no encara ha pogut o no se li ha ofert la possibilitat, perquè no ho viu en el dia a dia, de fer la reflexió de que la muntanya és molt més que un paisatge, que ens dol molt el dia que es crema, per exemple, hi ha un incendi forestal, però que a vegades cal que hi hagi una desgràcia perquè ens parem a pensar que important era tenir aquella muntanya amb els valors, aquella muntanya viva, amb els valors que li hem de donar. En el món no desenvolupat, la muntanya té molt de valor. A la muntanya es produeix aliment, aigua, vida, i això en el món desenvolupat s'ha anat perdent. Una mica el valor que les Nacions Unides volia donar a l'hora de declarar aquest 11 de desembre Dia Internacional de les Muntanyes és que el món sencer reflexionés sobre el fet de que si no cuidem la muntanya, si no l'estimem, si no la respectem, hi perdrem molt. També la muntanya és un punt on moltes vegades ens trobem un moment de calma, un moment de tranquil·litat, un moment on aixecar el peu de l'accelerador d'aquesta vida que portem tan estressada. I per tant algú, recordo, deia l'Araujo, un famós divulgador científic, és la farmàcia de l'ànima, deia ell, la muntanya. Va semblar una expressió molt maca, la farmàcia de l'ànima. Amb tot això, doncs, anem treballant. Sap que s'ha generat en el món una entitat que es diu l'Aliança Mundial de les Muntanyes. Està formada per molts estats, administracions, ONGs, entitats, on es pretén anar fomentant que tothom participi d'alguna activitat durant aquesta jornada. De fet, durant la quinzena que envolta l'11 de desembre, entre l'1 i el 15 de desembre. Per tant, aquests dies, doncs, nosaltres, d'acord amb la Federació de Associacions de Catalunya, hi haurà molta gent que pujarà a fer el seu petit cim, i amb el logo del Dia Internacional de les Muntanyes es fotografia, hi haurà un concurs de fotografia. També estem treballant amb la Federació Catalana d'Espeleologia, perquè aquells dies baixaran coves, avencs, a fer activitats divulgatives d'aquesta jornada. Per cert, la Federació Catalana, que hem posat a treballar amb el grup espeleològic Algarès, i de fet aniran allà a fer expedicions, i els algaresos de la
mateixa... També tenen coves per allà bones.
Sí, clar, és un càrstic, tenen unes coves precioses, fantàstiques. Allò que us deia abans, el que ens interessa és que sigui la societat la que acabi donant vida en aquests agermanaments, i nosaltres farem un pas enrere, que ja haurem fet la feina d'acostar-los. Més coses, doncs, hem buscat alguns actors mediàtics que ens ajudin en aquest fet del Dia Internacional de les Muntanyes. L'altre dia estàvem amb el Xavi, el jugador del Barça, que ens ha fet una declaració, unes fotografies per ajudar-nos a divulgar el valor d'ell. En Xavi és un jugador, ell és fill de Terrassa,
Agarenc,
ja ho sabeu tots, Agarenc
que puja,
de Pro,
que té la mola allà al costat.
Exacte, la mola és el cim més alt del Parc Natural de Sant Llorenç, i es va oferir de seguida que li vam demanar a col·laborar amb aquesta jornada. En fi, moltes coses farem mercats de productes de la muntanya amb el Parc a Taula, els restaurants que s'estan implicant del Parc a Taula a fer durant aquells dies, a posar en valor en la seva cuina que ofereixen, a la seva gastronomia, els productes que hem de mirar de salvaguardar i que s'estan fent a les nostres muntanyes, perquè la muntanya conservi aquest valor de biodiversitat, aquest mosaic de conreu i bosc tan important des del punt de vista ecològic en tots els sentits, i n'hem parlat en alguna ocasió i en podem tornar a parlar en totes les que desitgeu. En fi, doncs és un tema molt interessant, i ara pensant, estava parlant plus del Parc a Taula, aquest projecte que, si recordeu, mira d'aplegar, d'ajuntar tant tot el sector privat enogastronòmic, els cellers, els restaurants, els productors, els elaboradors de l'àmbit dels parcs naturals, que de la mà, entre cometes, dels gestors dels parcs naturals, doncs tirem endavant aquest projecte amb moltes accions. És un projecte que està anant molt bé. Aquest any ja hi ha 240 empreses vinculades, 8 parcs implicats. Aquest any que ve se'ns afegeix el 9è parc ja, el parc de la Serralada de Marina. Ha estat un projecte premiat en el primer Premi de Turisme Responsable de Catalunya. És un projecte que ens estan demanant. Fa pocs dies estàvem al País Basc, on Turisme del País Basc ens demanava que anéssim a explicar-ho en un fòrum internacional, i n'estem molt satisfets. És un projecte que va endavant, que va caminant. A Sitges ja hi teniu també participants en aquest projecte.
Ho estem ara mirant.
Ara de memòria, mira, puc recordar, la primera confraria de pescadors que ha entrat en el projecte és la confraria de pescadors de Sitges.
Correcte, del qual ho hem vist.
N'estem molt satisfets. Vam fer un mercat aquí a casa vostra fa poques setmanes, a començaments de l'estiu.
La confraria de pescadors, que té la web peixdesitges.cat.
Exacte, que són una gent fantàstica i en les quals pensem que farem moltíssima feina plegats a l'hora de donar a donar valor a la seva tasca artesana de... que està basada en l'estima i en el valor per aquest art tradicional de la pesca, en contra a vegades d'alguns arts més industrials.
Sí, sí, que segurament... A Sitges, que són gairebé unes rara avis pel tema de la pesca tradicional.
Són els nostres pagesos, en aquest cas del mar. També tenim el restaurant Gaudí, que també participa del projecte, la Malvasia de Sitges.
Exacte, la també... Malvasia de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan Baptista.
En fi, molt més, la idea és anar...
Sí, hem anat veient, em sembla que encara n'he trobat algun altre...
La gent de Masquadrell, de l'associació de la Veja Loca.
Correcte, la Veja Loca, exacte, que ja és dintre clarament del parc.
Del parc.
Que són elaboradors, oi?
Sí.
Vinyes centenàries,
ofereixen,
sí, correcte.
Elaboració de vins i caves, i també fan rutes turístiques per la zona, guies turístiques de la zona del parc.
Costa implicar gent, restaurants en aquest projecte del Parc a Taula?
Ara no, ara és al revés, ens estan demanant poder entrar, i és en el moment on estem posant requisits. En aquests moments on el Parc a Taula ja té una aplicació, s'està fent és un projecte molt conegut, la gent cada vegada comença a demanar més aquest perfil d'oferta no gastronòmica de qualitat. Treballem amb el CCPAE, amb la certificació ecològica, treballem amb cuina catalana, que ara es postularà com a un bé d'interès mundial, com a valor patrimonial, la cuina catalana. Treballem amb la Carta Europea de Turisme Sostenible i, per tant, ens interessa que tota l'oferta que el Parc a Taula pugui aplegar sigui l'oferta de qualitat de gent que realment està treballant amb els productes de proximitat.
Perquè, una qüestió, ho has explicat probablement més d'una vegada, però perquè també quedi més clar encara, què comporta anar a un restaurant que està dintre del Parc a Taula? Què trobarà la gent?
Trobarà els productes de la nostra terra.
D'acord.
És a dir, el
compromís que adopta l'empresari, quin és?
Aquest, bàsicament és aquest, per no allargar-me. Vull dir,
sí,
correcte. Després hi ha una sèrie de normes i condicions, però en el fons el que volem aplegar amb totes aquestes empreses privades és aquest compromís de treballar junts per afavorir el coneixement i donar-li el màxim valor al producte de la terra, aquest producte de proximitat, els nostres vins i també el nostre producte, els nostres tomàquets, però també la cultura de la gastronomia de casa nostra, treballant amb aquests productes. Tot això és un patrimoni enorme, és un patrimoni cultural, perquè forma part de la gastronomia, és cultura, però també aquests productes són patrimoni. Si aquests productes es van perdent, es va perdent el conreu d'aquest producte i, per tant, es va abandonant el parc. En el fons, és aquesta la idea. I, per tant, ajudar-los, treballar junts amb aquestes empreses que tenen aquest compromís de seguir treballant per això, és a dir, que arribem a un restaurant i, com passava, i segurament encara passa, jo demani un vi de casa i em diguin a la carta no, només tenim Riberes de Duero i Riojas i no sé què, que em sembla fantàstic que els atinguin, oi? Però no pot ser que no tinguin canvi d'aquí. No pot ser que jo estigui en un restaurant a Sitges, em perdonareu, i no trobin a la carta la primera oferta, els vins de casa, els vins d'aquí del Garraf. Aquesta ha de ser la primera. Hi ha restauradors que ho tenen claríssim. Bueno, aquests ens interessa molt treballar, perquè aquests són els que estan defensant el manteniment d'aquesta terra, d'aquest paisatge i d'aquestes muntanyes, també, juntament amb altres. I, per tant, el parc vol ser aquest lloc on, ho hem explicat a vegades, oi, Joan? Que plega diferents maneres de veure un objectiu comú, que és estimar, protegir, donar valor, en aquest cas, a la muntanya del Garraf. I això ho podem fer des de la visió dels espeleòlegs, ho podem fer des de el valor dels excursionistes i, per què no, també d'alguns restauradors i, per què no, també d'alguns productors. És a dir, tots des d'un punt de vista diferent estem dient el mateix amb diferents llenguatges. Doncs val la pena aplegar els esforços d'aquesta gent per treballar pel mateix objectiu. Quan més serem, més riurem, més fort serem.
Per tant, els participants del Parc a Taula, diguem, del Garraf, el compromís bàsic és que hi hagi producte del Garraf, com a molt del Penedès, oi? De...
Sí, penseu, la filosofia que potser algú recordarà del quilòmetre zero,
sí,
que és treballar amb productes d'un radi de 100 quilòmetres. Aquí hi apleguem tota la xarxa de parcs naturals.
D'acord.
Per tant, el que volem és que un restaurador, treballi bàsicament, també un allotjament, treballi amb producte d'aquest radi de 100 quilòmetres, és a dir, començant pel propi del Garraf, però també pot oferir fins a 100 quilòmetres. Aquesta és la idea. I després que s'acostumin a treballar junts i plegats. Moltes vegades un restaurador i un productor molt propers no es coneixien. Ara mateix el Parc a Taula és una plaça, és un espai comú on es dona formació específica, sectorial, formació i coneixement sobre els parcs naturals, treball sobre turisme de qualitat, oferta turística conjunta. Ara treballarem sobre central de compres i vendes. Es pot fer moltes coses si treballem junts, però si compartim aquesta idea, a partir d'aquí podem fer moltíssimes coses que també els afavoreixen a ells, per descomptat.
Per tant, els contactes els estableixen entre ells. Ara has comentat això d'una central de compres i vendes. És important centralitzar d'alguna manera, doncs, aquesta opció?
Per descomptat, és a dir, que a la llarga trobar una manera de que, primera, qualsevol ciutadà pugui fàcilment comprar o adquirir productes i serveis que ofereixin totes aquestes empreses de Parc a Taula. Però paral·lelament...
Perquè en molts casos, bàsicament, només es troben quan es fan fires, firetes d'aquestes de la terra, que a vegades es fan a diversos municipis.
Estem introduint empreses de venda electrònica de productes certificats ecològics i de proximitat.
I moltes vegades és més difícil trobar el producte que tenir la voluntat de comprar-lo.
Clar, si tot això ho podem facilitar, estarem ajudant aquestes empreses, el qual vol dir que estarem ajudant el territori a mantenir-se. Aquesta és la idea. Però, per altra banda, aquestes empreses poden compartir també alguns serveis propis d'ells, abaratint costos, si s'apleguen. Telefonia, internet, neteja, molts serveis que, si se'ls associen, abaratiran costos.
Economia d'escala.
Ah, exactament.
Doncs hem començat parlant de l'Alguer. Recordin, l'Alguer està aquí, està a Tiro de Pedres. Segons ens comenta en Xavier, nord de Sardenya, comencen a nedar pel paral·lel,
no es desvin,
i arribaran, no sabem quants quilòmetres deuen ser, ja ho mirarem un altre dia,
de memòria,
no? Però no, si està aquí, si està a 45 minuts de vol, doncs no, probablement no és gaire lluny. L'Alguer per una banda, i per una altra banda, doncs, aquestes iniciatives del Parc a Taula, que les trobaran totes. Hi ha un llibretó editat, però si no tenen el llibretó poden accedir també a la web del Parc del Garraf, on trobaran tota aquesta oferta del Parc a Taula.
Xavier, i estudiants, esteu amatents, que el projecte Grimaldi us interessa.
Doncs el projecte Grimaldi també en parlarem probablement més endavant quan tot es pugui concretar. Xavier Rogent, moltíssimes gràcies.
Joan, com sempre, un plaer.
I a tots vostès, ho deixem 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.